de Fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels Focolars.
Bona tarda, amics i amigues oients.
Sí, molt bona tarda a tots els que ens esteu escoltant, disposats a passar una estona en clau de fraternitat.
Des d'aquest programa, que com el seu nom indica, volem crear i difondre opinió pública a favor de la fraternitat universal. És a dir, en realitat, augmentar la consciència que formem part de la gran família humana.
I això ho fem des dels valors de l'Evangeli, que sent profundament humans, són de pont per dialogar amb persones de totes les creences.
Avui hem preparat un programa molt maco, deixeu-m'ho dir, mira, molt maco. I si no, ja m'ho direu al final.
Bueno, doncs aquest programa tan maco l'hem preparat gràcies a tot l'equip maco, oi? En clau de fraternitat. Tenim el control de so el nostre tècnic Toni Huguet, la Maria Jesús Dorca és el nostre community manager.
I les veus ja les coneixeu. Lluís Antoñana, al meu costat.
Amparo Gómez. A més, també tenim la veu i la presència del Toni Pedregosa, que ens oferirà una reflexió ben sucosa al final del programa. I ara ja, comencem un nou programa de En clau de fraternitat.
La clau del dia.
Al programa d'avui volem parlar d'un tema que últimament se'n parla menys als mitjans de comunicació, dels refugiats. Disculpeu-me el que diré ara, no voldria que semblés una frivolitat, però jo de vegades penso que és que hi ha com modes als mitjans de comunicació. Ara es parla molt d'alguna persona desapareguda, per exemple, i dies en els telediaris, o el tema que volem introduir avui, dels refugiats. Recordo, tu te'n recordes també, Lluís, que el primer programa d'En clau de fraternitat de la primera temporada, l'any passat,
sí,
el vam dedicar a aquest tema, perquè aleshores, setembre-octubre 2015, estava d'auge. Sí, era una cosa, la cresta de la ola.
Realment, així va ser, així va ser. Però, esclar, som el dia d'avui, i avui volem preguntar com és, ens preguntem, com és la situació actual dels refugiats? Ara que els mitjans de comunicació comencen, com deies, potser a desviar el seu focus cap a altres qüestions. Hem de pensar que se'n parla menys perquè el flux d'arribada ha disminuït? O potser fins i tot podem deduir que les fronteres europees estan més obertes?
Per dialogar sobre aquestes qüestions tenim avui dos convidats molt especials que ens aportaran, jo diria, doncs, l'experiència vital i l'anàlisi comunicatiu del tema. Saludem a la Júlia Fagoaga i al Fortunat Andrianimanana.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda a tots dos també. Bueno, començarem per la Júlia, no?
Sí.
I la Júlia és infermera, treballa actualment a l'Hospital de Bellvitge, però abans de l'estiu, el mes d'abril, per dues setmanes, se'n va anar al camp de Idomeni, a Grècia, a tocar de la frontera amb Macedònia. Júlia, per què ho vas fer, això?
Bueno, això és una cosa de fer de voluntària que portava ja des de petita, que ho volia fer, i va sortir l'oportunitat. Mira, a través d'unes persones em va dir que hi havia l'oportunitat, vaig agafar la motxilla i vaig marxar directament.
Així de ràpid.
Sí, sí, sí.
Pensat i fet.
Sí, va ser dues setmanes abans que vaig comprar el vol i ho vaig fer. Tal qual, vaig contactar amb una ONG que hi havia allà, i, bueno, em van facilitar una miqueta l'estància allà, en part, no del tot, i, bueno, va ser així.
Molt bé. Ara seguirem amb la
molt
teva experiència.
Molt decidida, no, la Júlia?
Sí.
Sí.
El Fortunat, en canvi, ja és conegut nostre perquè va estar present al primer programa d'aquesta segona temporada per explicar-nos la seva vivència de la Mariàpolis a Logronyo. Ens vas explicar, aquell dia ja, que estudiaves comunicació i, precisament, doncs, per això estàs avui aquí de nou, no? Perquè sí, amb una companya o amb uns companys, no sé, ara ens ho explicaràs, heu fet com un treball d'anàlisi sobre el tractament als mitjans de comunicació del tema dels refugiats, no? No sé si ens podries dir, per començar i en síntesi, no sé, la conclusió que heu tret, diguéssim, quina seria?
Vale, doncs, no és un anàlisi complet dels...
Clar, no és exhaustiu, vols dir, no, així, 100%.
No.
Bueno.
Era només dels titulars dels diaris d'aquí a Catalunya. I doncs vam poder treure algunes coses, alguns punts que són molt importants, i que és que el tema dels refugiats ara se'n parla cada vegada menys, com ho has comentat abans. I després també vam destacar tres temes importants, no?, d'aquesta anàlisi, que és com l'hospitalitat catalana, i la prova és la Júlia, que està aquí avui, l'hospitalitat catalana que a través d'aquests diaris vam veure que Catalunya és molt oberta pel tema dels refugiats, no? I vam veure que hi ha moltes persones, molts voluntaris que donen el seu temps, que donen el que té, no?, pels refugiats. I això és el que vam destacar, sobretot, en l'anàlisi que vam fer.
En clau humana, sí. Molt bé.
Sí, home, jo de fet penso que el fil del que diu ell, els mitjans de comunicació, han jugat un rol, un paper molt important, perquè han donat a conèixer moltes imatges, han també afavorit també, doncs, a molta gent que s'incorporés, que es fes solidària, Però, bueno, sí. ja en parlarem després, sí, no? Sí, és que m'ha vingut ara la idea. Tornant a la teva experiència, Júlia, a veure, perquè tenim la teoria del Fortunat i la pràctica, no?, d'alguna manera, quins serveis realitzaves tu al camp d'Iomeni?
Bueno, primer de tot vull dir que els anàlisis que vau fer són 100% cert, perquè vaig trobar molts catalans allà, o sigui, va ser arribar i amb la primera persona que vaig parlar va ser un català.
Vas parlar en català?
Sí. Jo m'esperava trobar-me diferents parts de gent del món que també em trobava, però bueno, em va sorprendre bastant positivament. Bueno, bàsicament el que fèiem allà, jo estava específicament en una carpa mèdica i era atendre pacients que venien per ferides que tenien de, bueno, cops que s'havien donat res fort.
Sí.
I, bueno, sobretot també moltes infeccions respiratòries per part de nens, ¿vale?, que allà era un lloc en el que higiene bàsicament no hi havia, per tant els nens tenien moltes infeccions. I atendre això. I també el que fèiem era per les nits repartir menjar.
Perquè nens penso que hi havia molts, potser un 40% eren nens o molts.
Sí, exactament, percentatge.
A més, en aquell temps que tu vas anar, si no recordo malament, allà potser hi havia 60.000 persones, se'n parla, no sé, moltíssims, no?
Sí.
Perquè és quan van tancar la via, no? De sortida, que van cap a Àustria, cap a Alemanya, van tancar Hongria, Macedònia, Sèrbia, Croàcia, llavors, esclar, es van quedar allà, a Idomeni, no?
Sí, era justament a la frontera amb Idomeni. Es veia des del campament la valla, llavors des d'allà va ser on van habilitar el campament per poder esperar una resposta. Sí, sí.
Molt bé. Això que deies abans del tarannà hospitalari de Catalunya, perquè molts refugiats anaven allà, comentaves abans, Fortunat.
Sí.
Això, no? Ho heu comprovat i també aquí, localment, aquí a Catalunya, diguéssim. Com percep aquesta tall hospitalari, diguéssim? De quina manera, no sé, vull dir, en el vostre estudi, quines mesures aquí a Catalunya s'han pres que parlin, no?, diguéssim, d'aquest tarannà hospitalari, d'acollida, diguéssim.
Sí. Doncs nosaltres vam fer un estudi a dues etapes. O sigui, la primera etapa era d'estudiar els mitjans de comunicació, els diaris, com a dic. I va sortir d'aquest estudi que hi ha un... que quasi majoritàriament els diaris parlen d'acolliment a Catalunya, d'acollida i dels refugiats i d'obertura i això. Però també vam parlar amb el responsable del comitè català dels refugiats, que va confirmar que la Generalitat té un pla Marshall, diguem-ne-ho així.
El pla Marshall d'ha 3 anys.
Marshall, sí. Pla de protecció internacional, diu, que és com el pla d'acollida, d'integració i de autonomització de les persones refugiades que arriben a Catalunya.
Mm-hmm. Catalunya, sí. Terra d'acollida, no? Podríem dir.
Això, sí.
Molt bé, molt bé. Bueno, doncs, Júlia, és a dir que hi ha molta gent d'aquí que se'n va ajudar allà, no?, segons has dit. També hi havia altres espanyols, potser, a part dels catalans,
sí,
hi havia,
sí, sí,
alguns, bueno, més, no?, de tot arreu, segurament, no?
He dit catalans perquè és el que tenim aquí, però hi havia part d'Espanya, molta gent d'Europa, sí.
Sí, quan, saps quants eren voluntaris? Bueno, tu no els vas comptar, segurament, però tens una idea? Bueno, què diries, a bulto, així, no?
No, no sabria dir-te exactament, però potser sí, uns 100-150 que jo coneixia i que actuaven directament en el camp. Després, darrere, hi havia altres equips que ho feia des de la distància o potser no tan directament al camp.
A més, penso que allà hi havia també, tu ho diràs, perquè jo hi he llegit, però no hi he estat, no?, que hi havia, diguéssim, molt de fum, no?, perquè la gent cremava coses, qualsevol cosa,
per escalfar-se,
no?,
clar.
Qualsevol cosa, allà hi havia, no?, sí, molt de fum i molta de pudor, d'alguna manera, no?
Sí. Però... I amb tota aquesta internacionalitat de voluntaris i de la gent que venia d'aquests països, com us comunicàveu? Com us enteníeu?
Ah, sí.
És molt bàsic això, però també s'ha d'entendre un, no?
Bueno...
Català amb tots, no? Suposo, no. No. Tant de bo, però... No.
Bueno, l'anglès era l'idioma més internacional que utilitzàvem i sorprenia bastant, però molts refugiats sabien molt bé l'idioma, perfectament com nosaltres. També hi havia una escola on s'ensenyava l'anglès per als refugiats, inclús alemany, perquè l'alemany és un idioma que també els interessava saber. Perquè,
com a destí, no?
Sí. Sí, sí, sí.
Fortunat, passa que hi ha imatges difoses als mitjans que ens impacten molt, no?
Sí.
Per exemple, tothom recorda segurament aquella d'Ailana a la platja. Però al final sembla que ens anestesiem i que ja no ens afecten tant. Què vol dir això? Comunicativament parlant, què passa, no?
Comunicativament parlant.
Què ens passa? Què ens passa? Que ens oblidem d'això, no?
Doncs estic aquí com amb unes teories, no és com la teva experiència, no, Júlia? Però els mitjans de comunicació, encara que no ens adonem, té una forta influència,
sí,
en el nostre pensament i en la nostra, sí, sí, representació de les realitats. Mm. I aquests efectes, doncs, poden ser de llarg recorregut, es diu.
Mm.
És a dir, llarg recorregut, o depèn del tema, no? Com aquest tema, doncs. I en aquest moment no és que estem anestesiats,
no, sinó que... No arribem tant, no?
Sí, sinó que hem comprès la situació, més o menys, no? Des d'una perspectiva dels mitjans de comunicació, i ho estem digerint més o menys, si ho podem dir així. I en aquesta temporada diria que és el moment de reaccionar, no? Com si... Què fem? Què fem ara, no? I això, sí.
Doncs, escolta, se'ns està acabant el temps, però unes últimes preguntes, ara que estaves parlant tu, Fortunat, que tens un micro a les mans, diguéssim, com a estudiant de comunicació, com a comunicador ara,
sí,
tu quin missatge vols transmetre als oients respecte a aquest tema?
Ah, sí, doncs jo parto de l'experiència de la Júlia, que és molt important tenir informacions de primer mà.
Mm-hmm.
Sí, sí. Sembla una cosa molt bàsica, però és important perquè els mitjans de comunicació no ens manipulin, més o menys.
Sí,
o sigui, que les experiències de vida, sí, com la teva experiència, Júlia, sí, ens ajuda molt a entendre millor les situacions com aquestes.
A fer-la més efectiva, més real, més,
sí,
més vital, en definitiva,
sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, però, Júlia, bueno, tu vas estar allà, has tornat, i a la teva tornada, què? Ha canviat en alguna cosa la teva vida? I tornaries a anar?
Sí, bueno, allà actualment a Idomeni ja no, el camp no està, ja no existeix.
No. Van haver ja clar, no? Camps. Gent, cap sí. a diferents camps, però encara sí, sí. en queden alguns, no?
N'hi queden molts sí, a Grècia, sí. n'hi ha molts també a Alemanya, i han repartits per Europa.
Sí.
Jo, per sort, vaig conèixer una ONG catalana al camp d'Idomeni, està format per bombers i ara actualment més
sí,
infermeres.
Sí.
Es diu Acció Solidària i Logística. Llavors, dintre hi ha un equip, que és equip de rescat i emergències de Catalunya, i treballo amb ells. Vale?
Jo us penso que el mes d'octubre van anar també uns pallassos allà al camp d'Idomeni, no? D'aquests pallassos, com li diuen, pallassos...
Sense fronteres.
Sense fronteres, això mateix, no?
Sí, 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 ens
sí, vam trobar. O sigui que realment s'ha despertat una gran solidaritat, una gran fraternitat, sí. al fons, no? Sí. Recomanaries l'experiència a alguna altra persona, algun jove o no jove, vull dir, no?
Sí, sí, i tant, això t'enriqueix personalment, molt.
Molt bé, doncs, escolta, és que no tenim temps, en part,
no,
ja ho continuaria.
Només de donar-los però... les gràcies i no tindríem prou de temps, no? Però realment, gràcies per compartir les vostres vivències i bueno, sobre aquest tema i sobre aquestes persones, els refugiats, que en el fons només demanen una segona oportunitat, no?
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Júlia, i Fortunat, eh?
Adéu.
A reveure.
Avui m'han dit...
Ja ho sabeu, Avui m'han dit és una secció en aquesta segona temporada del programa en la qual recollim un pensament breu. Ara bé.
Ara bé, ja que avui és primer diumenge de mes, volem recuperar el pensament de la paraula de vida d'aquest mes de desembre, que ens pot acompanyar durant tot el mes.
Ja ho sabeu. És un comentari a una cita bíblica. En aquest cas, d'Isaïes, fet pel religiós oblat Fabio Chardi. I diu així.
És ell mateix que us ve a salvar.
El verb està en present. Ell ve. És cert. Ara. No cal esperar fins demà o a la fi dels temps, o a l'altra vida. Déu actua immediatament. L'amor no permet demores o retards. El profeta Isaïes es dirigia a un poble que esperava amb ànsia el final de l'exili i tornar a la pàtria. En aquests dies d'espera per al Nadal, no podem oblidar que una promesa de salvació tal va ser dirigida a Maria. El Senyor és amb tu. L'àngel li anunciava el naixement del Salvador.
No ve per una simple visita. La seva és una intervenció decisiva, de la màxima importància. Ve a salvar-nos. De què? Estem en greu perill? Sí, unes vegades en som conscients, altres no ens n'adonem. Intervé perquè veu els egoismes, la indiferència davant qui sofreix i qui té alguna necessitat, els odis, les divisions. El cor de la humanitat està malalt. Ell es mou per compassió vers la seva criatura. No vol que es perdi.
La seva... És com la mà estesa a un nàfrag que s'està ofegant. Malauradament, en els darrers temps, aquesta imatge, que es renova dia rere dia amb els refugiats que tracten de travessar els nostres mars, la tenim davant dels ulls. Veiem en quina joia, en quina rapidesa també estén aquella mà estesa, aquella armilla salvavides. També nosaltres, en cada moment, podem agafar la mà estesa de Déu i seguir-lo amb confiança. Ell no solament ens guareix el cor d'aquell replegament sobre nosaltres mateixos, que ens tanca vers els altres, sinó que ens fa, a la vegada, capaços d'ajudar els que passen per alguna necessitat o alguna tristesa, alguna prova. És ell mateix qui us ve a salvar.
El dia a dia de la fraternitat.
El testimoni d'avui és diferent, és musical.
Sí, resulta que la comunitat local dels Fuculars a Toledo és molt activa, artísticament parlant. Famílies grans i petits han muntat un musical sobre la vida de Chiara Lubich i l'han representat en diverses ocasions. Ara han engegat un altre projecte que ells expliquen així.
Volíem fer alguna cosa concreta pels altres i que també ens servís per estar junts i transmetre la joia que sentim. I hem gravat un CD amb cançons per la missa que es diu La Festa Més Vella, o La Fiesta Más Bella, no?, en castellà. Bueno, és igual. Amb el que recollirem de la venda, ajudarem un projecte d'acollida a refugiats que es realitza a Sicília. Ho fem en col·laboració amb la ONG Acciones de Famílies Nuevas i consisteix a constituir una xarxa d'acollida i a oferir formació professional a nois i joves.
Doncs aquestes ganes d'ajudar i aquests dons artístics ens transformen, per exemple, en aquesta cançó que ara sentirem. Tu i jo.
Tu i jo, solos tu i jo, Jesús, que estàs dentro de mi. Tu i jo, solos tu i jo, y así en el mundo que nos envuelve. Tu conoces todo, todo, todo de mí, y lo mismo te hablo y te digo. Y es tu voz un soplo ligerísimo que me responde y me habla de ti. Oh, 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 tú y yo, contigo puedo dar a todos alegría y amor. Tú y yo, con todos junto a ti, un mundo nuevo construiremos. Y tu reino en la tierra se expandirá, y la vida será.
Encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Ja ho sabeu, La Fiesta Más Bella. Ho trobareu al Twitter i al web focolares.es. I ara arriba la teva hora, Toni. Escoltem amb atenció la teva reflexió.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Quan parlem de l'acollida dels refugiats, encara tenim amb el record aquella terrible imatge d'aquell nen petit mort a la sorra de la platja, ofegat, quan faltaven pocs metres per arribar a terra. També tenim amb el record les paraules del seu pare parlant desolat del seu fill Alan, com un nen alegre i rialler. No em puc ni imaginar el que ha de ser viure en una situació d'inseguretat permanent per bombardejos o bé per situacions de fam i de misèria. Pensem que aquesta pobra gent ho ha perdut tot. Casa, propietats, vides de persones estimades, porten a sobre una enorme tensió emocional. Venen de llocs diferents, però el gruix més important ve de Síria, Afganistan i Eritrea. Sentir el testimoni de la Diana Chemichian i de la seva germana Marina, 27 i 25 anys. Refugiades de Síria, ara estan a Barcelona, les sents parlar i et situen davant d'una tragèdia que un món de persones, un món civilitzat, no s'hauria de permetre. La Diana, que era número 1 de la seva promoció d'arquitectura, diu que ser refugiada és començar de zero. Deia, no tens ni un més elemental, l'elemental capacitat d'entendre't amb els que et parlen. Has d'aprendre correcuita la llengua per dir algunes paraules. Però la Diana va dir una cosa que l'hauríem de tenir molt en compte. Quan et reben amb un somriure i una abraçada, s'esborren moltes de les angúnies que portem dintre. Ara la Diana i la Marina no se senten soles perquè han guanyat una nova família, els amics de la comunitat de Sant Egidi. Amigues i amics, bona tarda i fins diumenge que ve.
Amics, amigues, oients, què us ha semblat? Maco o no, el programa?
Home, això han de dir ells, certament, no? Però, en fi, a mi m'ho sembla. Però digueu-nos la vostra, si us plau, per correu electrònic, pel Twitter o trucant a Radio Estel.
Nosaltres tornarem a ser aquí, amb vosaltres, d'aquí una setmana.
Fins al proper diumenge 2 a les 6 de la tarda. Amics, amigues, quedem en clau de fraternitat.